informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Amb tu. Gràcies. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts a una nova edició, la número 42 d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa i Vitres Ràdio que vos acosta setmanalment la realitat de dos establiments comercials de ca nostra. Establiments, per norma general, de llarga tradició i trajectòria. Quins dos negocis emblemàtics coneixerem avui, Joan?
Hola, Toni, com estàs? Com de costum, estarem ben acompanyats amb les històries dels nostres petits establiments comercials. El primer negoci que coneixerem avui a fons és Casa Martí, amb seus a Manacor i a Palma i, com sempre, amb el segell emblemàtic.
És un reconeixement de la trajectòria. És que no sé, realment és això. És... Pues mira, des del 60... No, jo vaig néixer el 63 i me'n recordo que ja vaig néixer dins una tenda de música.
Per una banda, un poc de nostàlgia, després també un poc de... Bueno, te sents que formes part de qualque cosa que és un poc especial, que no és molt comú.
I amb l'alegria de la bona música ens acostarem a un altre emblemàtic, en aquest cas situat a Aleó, Ratllam de Can Dinero.
Avui en dia tinc una clientela de tot Menorca que ve per cercar les prendes que tinc i les marques que tinc. Vull dir, això també ho tinc a dir, tinc gent de tot Menorca. I clar, i quan ve aquest temps, després, a més, tenim tota la gent de fora que ve, que també me coneix de tota la vida, i jo crec que segueixen vinguent.
Música i roba. Roba i música, Toni, en el programa d'avui.
Una bona combinació, sens dubte, o com a mínim ben singular. En tot cas, coneixerem les històries de tots dos establiments. Emblemàtics, benvinguts, començam.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
En Joan Maura ens parla així de Casa Martí. És el seu particular retrat.
Diuen que la música és el llenguatge universal de la humanitat. Un llenguatge que connecta les nostres ànimes amb les de la resta. D'una forma o una altra, és un art que ens permet entrar en comunió amb tots aquells que ens envolten, ja sigui mitjançant el gest físic del ball i el moviment o la inevitable expressió de les emocions que ens causen unes certes cançons. Emocions que, d'altra banda, no podem amagar, ja que si alguna cosa aconsegueix la música és despullar-nos. Despullar la nostra ànima, el nostre esperit i les nostres barreres per deixar al descobert totes les nostres costures. Aquelles que sovint no ens deixen saltar i riure, o plorar i caure. La música ens allibera. Ofereix una llibertat que res més ho aconsegueix. Ens convida a connectar amb alguna cosa que transcendeix, alguna cosa que va més enllà del lloc en el qual estem. Ens permet alçar l'ànima, deixar-nos dur o fins i tot recordar. Recordar un moment particular amb algú en escoltar una cançó. Recordar la música favorita d'algú que ja no és. O fins i tot en veure un instrument pensant aquell geni o artista únic. Tot ens porta a connectar, a transcendir, a acceptar la música com a banda sonora de la vida. I així es construeix el castell de cadascun, sota els sons musicals que, sens dubte, han acompanyat i acompanyen el mític local Casa Martí, originari de Manacor. Toni Martí era professor de guitarra, a més d'un dels fundadors de Trio Harmonico, juntament amb els germans Guillem i Rafael Perelló. A partir dels anys 60 es va trobar amb una manca de subministrament de guitarres per als alumnes i gràcies al seu caràcter emprenedor, l'any 1964 va decidir obrir l'establiment, que va ser la primera botiga de música del poble i de la comarca de Llevant. Molta gent també es desplaçava des de Palma per anar a comprar a Casa Martí de Manacor. El 1964 va ser any marcat per l'arribada dels Beatles als Estats Units i de la consagració de Muhammad Ali. A més, als Estats Units es va aprovar la llei de drets civils que va abolir la segregació racial. D'igual manera, Tòquio va ser seu dels Jocs Olímpics d'estiu. Ja des dels inicis de Casa Martí varen començar a proveir els grups de música dels anys 70 i 60 que anaven a tocar als hotels. L'any 1981 varen expandir el negoci amb un establiment a Palma, on s'hi varen incorporar successivament els fills Andreu, Maria Antònia i Martí. Avui, la segona generació continua posant a la nostra disposició els instruments que, en tocar-los o escoltar-los, conformen la banda sonora de la nostra vida. Llestos per ser lliurats, afinats per ser tocats i fidels a l'art essencial que ens ensenya a viure, la música.
Casa Martí és parlar de música, sobretot a Manacor, d'on és originari el negoci, i també a Palma. Més de mig segle de vida avala la trajectòria exitosa i afinada d'una empresa familiar que avui continua la segona generació. Ens hem acostat a una de les botigues de Casa Martí, a Palma, per parlar amb Andreu i Martí Martí, i amb altres interlocutors. D'entrada, en Martí ens parla de l'origen i l'evolució del negoci, i també ho fa dels músics amb noms i llinatges lligats a la figura de son pare.
L'origen de Casa Martí està... a Manacor, perquè Toni Martí era professor de guitarra i a un moment donat va començar a dur qualque instrument pels alumnes. També estem parlant dels anys 60, principis dels 60, no hi havia massa on anar, tampoc hi... I va començar a dur qualque instrument pels alumnes. I a un moment donat va decidir posar una tenda de música. Va aprofitar la casa de sogres i allà se va fer una reforma i se va fer un edifici dedicat a la música. Planta baixa era comerç, primer pis vivenda, el segon pis va acabar sent una exposició de pianos, i el tercer pis era més de el que en aquell moment eren teclats o orgues. I bé, en aquell moment començava, bueno, era l'època de, suposo, dels Beatles, que la gent estava molt pendent de lo que feien i dels instruments que duien, i era intentar dur lo que se veia per la televisió que duien els músics d'aquell moment. Va ser un moment, supost... Bueno, debut en el boom turístic, va ser un moment de molta... de noves formacions, supost per atendre hotels, per hobby, i de passada tenien o un sobresou o els seus ingressos de tocar a hotels i a llocs turístics.
Anys 60, estem parlant?
Sí, però jo... El començament de la tenda pot situar en el 64. Eh? I la tenda de Manacor crec que va ser coneguda perquè també hi va haver una publicitat en els cines de Palma que era un edifici dedicat a Manacor. I molta gent que ara... Alguns ja són morts, però gent que ara té 70 anys, 80 anys, deien, jo me'n record quan veníem a Manacor, tots veníem així en cotxada i tal. I bueno, va ser... I després ja, a l'any 80, ja se va decidir obrir a Palma, no sé si va ser 80 o 81, però bueno, suposo que 80 ja van començar a mirar, i a l'any 81, crec... se va obrir la primera botiga a Palma.
Aquí mateix, aquí on som?
Bueno, just a l'enfront.
Ah, aquí mateix carrer.
I aquí, allà on som ara, va ser uns 4 anys més tard. Sí, el meu germà ho sabrà millor, però uns 4 anys més tard se va obrir... I en el final, Sida era... bueno, a Palma, a Sabona, hi havia més mercat, i també, pues, i sobretot per vendre... se va apostar fort, pas, sobretot pel tema de piano acústic en aquell moment. I també per orgues i teclats. Orgues, hi havia orgues importants. Vull, orgues, sobretot moderns, eh? No, no litúrgics, moderns, però hi havia peces que eren marxes tipus Lourey, que eren feien coses potents. I, però sobretot el piano acústic va marcar un poc la venguda a Palma. Primer, a Eivissa, no com a casa Martí, però a través de qualcú. Mon pare tenia facilitat per engreixar-se amb gent, i a Eivissa hi va haver una primera incursió, el que després, com a casa Martí, ja va ser en el 2002. I a Eivissa, que encara està allà a la botilla. Després, en el, crec cert que en el 2005 va ser en el conservatori, davant lo que ara és el conservatori, que abans el conservatori, quan varen venir a Palma, estava a la Misericordi. Per tant, aquí on som ara, relativament, estàvem de vora la Meca, que diríem, pensant també en el tema del piano acústic. I clar, després el conservatori, quan ja va passar de la Misericordi a plaça Patins, i després de plaça Patins a carretera de Solla, però de qualsevol manera també m'han hagut d'obrir a prop de la Meca, que és al fons del Magnànim ara, just davant el conservatori. I després, sí que a Menorca hi vàrem tenir una botiga. Actualment no la tenim, seguim donant servei des de Palma, però bueno, hi va haver un moment que també havíem de no sé, de vegades també es poder concentrar bé les energies. Tomeu Penya, perquè mon pare va ser el seu primer professor de guitarra, i ara en Santa Maria, el Vall de Moses. Actualment jo aquí tenc contactes amb en Miquel Brunet.
Me'n record quan tenia en Santa Maria, venia amb un camió gros a la tenda de Manacor, i crec recordar que era un camió blanc amb una llet que posaven dos entre Santa Maria. Crec que color vermell.
Ah, sí? Eren,
sí, sí, sí. Bueno, no és una anècdota. Però això, l'any 70, o l'any 70 i algo, sí, me'n recordo això, d'aquesta imatge de veure aquest camió. El millor era gros, però jo, com que era més petit, ho veia més gros, que era un blanc amb la seva lletra vermella. Sí, 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 això segur.
Sí, que me'n record de casa Martí i d'en Martí. Mira, era... Jo hi anava molt a comprar allà perquè era molt agradable comprar allà. Te donava facilitats, lletres, saps? Allò, a pagar un instrument qualsevol que comprassis, ho podies pagar en un any o dos o tres, no sé. I això feia que molts de músics, que tots estaven pringats, pràcticament, poguessin comprar instruments. I jo sí, evidentment, hi anava, i tenc un gran record d'aquell home, del senyor Martí.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos.
N'Andreu se suma a la conversa i es refereix igualment a la figura de son pare, el fundador de casa Martí. També en recorda una forma de publicitat que va donar molt nom a l'establiment.
Jo vaig començar a fer feina, pues, que tenia de 16 o 17 anys aquí, i ja estic aquí a Palma. I mon pare estava més a Manacor, perquè en aquell temps també a Manacor tenia molta més clientela. És a dir, gent anava directament a Manacor des de Palma. Però, també perquè aquí només feien feina amb pianos, quan van començar.
Únicament amb pianos.
Pianos i, sobretot, clàssic. Pianos, vent i llibres. Crec recordar que antes se feien dues pel·lícules, crec. Ja que només se fa una, però antes se feien dues. I a l'intermedio, pues, devia haver nodo, i després hi havia publicitat. I a la publicitat, pues, nosaltres donàvem a conèixer la tenda de Manacor, que teníem un pis, que era el segon pis, tot dedicat a pianos. I Pep era client nostre, i també, pues, bueno, m'ho feia aquesta publicitat, i altres, és a dir, eren, jo me'n recordo que era bueno, eren publicitats fent, me'l van donar a conèixer bastant a través de cines.
Toca ara parlar de productes i de clientela. Entre altres coses, els dos germans Martí ens parlaran del lloguer amb opció de compra dels pianos.
Hi ha un fabricant que diu que la música com a instrument, no com a escoltar, com a tocar instrument, interessa a un 3% de la població.
Sí, un 6%. Pot ser que hagi augmentat un poc. Sí. Bueno, això era un estudi que va fer Yamaha, crec. Que Yamaha va fer un estudi sobre... No, a dir, si demanem... T'interessa la música? Que ells tothom dirà que sí. Toques un instrument? Això ja no és igual. Entonces, crec recordar que se deia, de fer 10 o 12 anys, que només tocar un instrument, no tocar la flauta no es col·legi.
Això és diferent.
Sí. Ah, també va passar per la melòdica. Des d'un 5 o un 6% de gent que anava a l'acadèmi, a conservatori, d'allò que dic, surt de classe i em vaig a classe de música. Això crec que més era un 5 o un 6%. I l'home ha augmentat algo un poc, perquè també quan mon pare va començar donant en la tenda de música, no hi havia les acadèmies ni els conservatoris que ara. És a dir, això ha evolucionat moltíssim.
Jo crec que, com que avui en dia hi ha més gent que s'ha apropat a aquest instrument musical, els meus quintos que anaven a futbol envien els seus fills a música. I jo anava a classe de solfeig amb 9 nines. No hi havia nins sols. És a dir, eren molt pocs els nins que anaven a morir. I avui en dia això sí que hi ha molt de nins que fan... Crec que l'alumnat de música, en general, sí.
En definitiva, avui en dia, tocar un instrument és un molt més esforç que quan jo estudiava, sí. Perquè hi ha moltes més distraccions. Jo en el meu temps no hi havia ni Instagram, ni Facebook, ni PlayStation, ni res d'això. Tot el que hi havia era anar a tennis, o anar a judo, o això, o anar a futbol. Inclús a vegades hi ha ara problemes per muntar un equip de futbol, perquè la gent
té moltes dispersions.
Només entrar a casa Martí ens ha acompanyat el so, agradable i genuí, d'un piano. El toca, o millor dit, l'afina, un jove francès que nom Jean-Baptiste.
¿Cómo conociste Casa Martí y cómo es que estás hoy aquí trabajando en cierta medida?
Conoció Casa Martí buscando para una tienda para hacer una práctica cerca del mar.
¿En Mallorca concretamente o...?
No, busqué en Italia y España y todas las costas y en VSV y aquí estoy.
I hablaste, entonces, supongo que con Martí, com va ser Martí aquesta gestació d'aquesta...
Ah, sí, jo vaig rebre un e-mail d'en... Bueno, Baptiste, el Jean Baptiste, però jo va ser familiar per el tema de Juan Bautista de la Salle, però jo ja vaig ser alumne de la Salle a Manacor. I... Bé, i m'envia un e-mail per fer les pràctiques i jo li vaig dir que sí, que m'apareixia bé i ja després ja va contactar el que és l'escola de formació professional de Le Mans perquè, clar, tot això va amb un conveni degudament signats i tot conforme de que està fent unes pràctiques d'Erasmus com fan les formacions professionals.
¿Cuánto tiempo llevas, Jean-Baptiste, aquí en Casa Martí? Y de momento, ¿cómo va la experiencia?
Fue un mes y fue maravilloso porque me gusté. Y me lleva mañana.
¿Ah, mañana acabas?
Sí, sí.
Ah, caramba.
Es mi último día.
Ah, ostras. ¿Y la relación con tu mentor, con Martí, qué tal? ¿Es duro? ¿Es difícil?
No hay las palabras para decir.
Ah, qué bueno. De bueno que es, ¿no?
Sí, sí.
¿Todo positivo?
Sí, positivo.
Y te has enamorado, no solo supongo, de Casa Martí, no sé si de alguna mallorquina, y de Mallorca.
Sí, Mallorca es muy, muy bonita, muy bonita. Muy bonito. Y me gustó toda Palma y toda la isla.
Martí.
He de puntualitzar, ella és de Còrsega, hi ha similituds, perquè quan un dia a ell i a un amic seu i sa mare d'un amic seu els vaig dur fer una volta per Valldemossa, Sóller, i després me vaig donar compte que els vaig dur per llocs, que a Còrsega, però bueno, el tema era que coneixés que Chopin ha estat va estar a Mallorca. Potser bueno, ell tocant, està afinant el piano.
Perfecte. Doncs explica'ns això. Ara som davant del piano. I en què consiste tu trabajo, tus prácticas en Batiste?
La práctica y el trabajo que es afinar pianos y para afinar bien necesita la regulación y estoy entonces aquí regulo algunos pianos y afino.
Un moment, regular se refereix a regular el mecanisme del piano. Mecanisme vull dir tant
intern,
sí, la part de tecles, la part de martells, que és el que percutint-te les cordes provoca el so. En realitat és com afinar una guitarra però amb moltes més cordes, amb moltes més cordes, en el sentit de dir que tenim 88 notes tenim 88 notes i cada nota té o tres cordes o dues o una, depèn de el registre a on mos mullem. I se tracta sempre d'afinar en referència amb una referència, que és o bé l'octava anterior, o la quinta, o la quarta, i després igualant les notes que han de sonar a la mateixa freqüència.
Dit així, escoltant-te pot semblar molt fàcil, però un profà amb la matèria se li fa una muntanya elevadíssima.
Bueno, per una part, és educar l'oïda. Hi ha gent que té oïda de salut, però sobretot és un tema d'educar l'oïda i molta paciència, en molts casos. Paciència perquè se fa llarg, vull dir, una afinació habitual, estàndard, és una hora i mitja d'afinar. I després hi ha altres feines que són això, com ella ha dit, regular el mecanisme, després també una altra que és entonar els martells perquè sonin d'una manera o d'una altra. Aquestes són feines que també se fan.
Ja, Martí, perdona, quantes hores estàs a diario aquí en casa Martí?
¿Los horarios?
Sí.
Es 35 horas.
A la semana.
A la semana. Entonces, 7 para allí.
¿Y acaban siendo cansadas estas horas, 7 horas diarias? ¿O
no,
lo pasas
no.
muy bien?
Lo paso muy bien, sí.
He rebut un email ara de l'escola, diríem...
Avui mateix?
El vaig rebre ahir. El que, com que està en francès i en anglès i he d'ampliar traductor, necessito un poc de tranquil·litat per respondre. Però sí, suposo que és una avaluació. No és només... com tots els d'Erasmus, és un poc també... Aquestes pràctiques els fan... Està fent el que estaria fent a França, però... És com, supos, la idea d'Erasmus, que és cultura, ampliar cultura, la cultura d'un altre país, i això. Però bueno.
Deies prèviament que hi veus un nivell que t'ha sorprès.
M'ha agradat, m'ha agradat. No sé si és el nivell general... És a dir, m'ha agradat, però és un lot... en fi, en general... positiu en molt de sentits, però sí, m'agrada tant la seva actitud com els coneixements que té.
El pas d'en Jean Baptiste per casa Martí haurà estat intens, però curt. En el cas d'Elias Mora, a la intensitat hi afegirà un llarg camí com a treballador de la casa.
Aquí en casa Martí, jo ja era cliente de casa Martí, me empezó a interesar el mundo de los sintetizadores, y yo trabajo en una empresa de alimentación, y al final me ofrecieron trabajar aquí cuando yo cumplía los 26 años, ¿no? Y ahora voy a cumplir 62, así que te puedes imaginar 36, casi 37 años trabajando aquí. Y bueno, hago de todo, desde la logística de entrega de pianos, venta en internet, venta en la tienda, demostración de todos los pianos, alguna demostración que se hacen a veces en la tienda, un poco de todo. Y llevo todo el tema de pianos digitales, Andrés lleva los acústicos, y después todo el tema de sintetizadores, ¿eh? Y bueno, yo es básicamente es lo que hago, es decir, entregar los pianos, las logísticas de las entregas, los pianos de cola, Castillo de Weber, todo lo que conlleva la relación con la sinfónica, los alquileres que hacemos de pianos de cola, todo. Hay momentos que estresantes, ¿no? y complejos, ¿no? Sobre todo algunas entregas de pianos con grúa, la logística, policía, cerrar calles. Bueno, es una cosa que si no estás en tu sitio y no lo planificas con tiempo y bien, intento no admitir un fallo. Me refiero. Claro, de, pues sí. Y, pero realmente aquí se coge mucha confianza con la seguridad de uno mismo, ¿no? Porque tienes que entablar mucha relación con mucha gente que no conoces, entonces tienes que tratar a todo el mundo perfectamente bien.
Elías ens conta que el seu vincle amb la música es va establir a través d'un geni.
Quizás si no hubiese sido por Jean-Michel Jarre, no trabajaría en una tienda de música. Parece una cosa inverosímil, pero fue así. Yo, mi futuro era el fútbol, tenía mucho futuro con el fútbol, y bueno, iba a hacer unas pruebas ya al Mallorca y todo eso, y todo estaba, bueno, encaminado. Hasta que no me dejaron irme al Mallorca, el Ferrolense, porque no les interesó, y entonces ahí ya me tomé el fútbol un poco... A Pitor, sí, en plan secundario. Y un amigo mío me enseñó un día una música que era Oxygen 4 en aquella época. Y cuando escuché eso dije, esto es de otro mundo. Porque hoy lo escuchas hoy mismo y sigue siendo futurista.
Andreu i en Martí, que gaudeixen de fer feina en el negoci familiar, expliquen ara la importància que per a ells té i ha tingut el distintiu emblemàtic.
Pues és un reconeixement de la trajectòria. És que, sí, realment és això. És... Pues mirem des del 60... No, jo vaig néixer en el 63 i me'n recordo que ja vaig néixer dins una tenda de música.
Per una banda, un poc de nostàlgia. Després, també... un pot de...
De pujar-ho.
Bueno, te sents que formes part de qualque cosa que és un poc especial, que no és molt comú.
Finalment, Andreu ens fa partícips d'una anècdota que té un altre geni com a protagonista.
Un veïnat nostre va anar, crec que era Girona, no t'ho podria dir cert, però hi ha una exposició, crec que és permanent, d'en Joan Miró, crec que és a Girona, i hi ha un quadre de Miró. I aquest quadre de Miró hi ha un retall, com és un muntatge, hi ha un retall de l'última hora. És un, com una espècie de collage que se diu això. Mm-hmm. Jo no hi entenc massa en pintura, però crec que es diu un collage, això. Això, aquest trosset d'aquí és que jo ara te mostraré...
Aquest
retall de l'última hora. Bueno, això, aquest retall, perquè tu ho puguis veure, surt Casa Martí en aquest retall... Mira, si veus Casa
com
Martí...
Com anuncis per paraules.
Exacte. Aquí, instrumentos musicals... Casa Martí, en el quadre de Joan Miró. És a dir, veus? Mira. Això és...
Totalment. Sí, sí, la referència explícita de Casa Martí...
Exacte, és un tros d'aquest... un retall d'aquests anuncis, que ara sols ja no n'hi ha d'anuncis, per paraules que hi havia, que antes n'hi havia quatre fulles, pues, si te fixes, veus instrumentos musicales, Casa Martí, carrer Padre André Fernández, Padre André Fernández, número 10 de Manacor. I la fundació mos va donar 7 còpies, que no se poden comercialitzar ni res, pues, per tenir-les nosaltres. Sí, sí.
Tres ràdios. Servei públic. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Sempre ben documentat, en Joan Maura ens fa el retrat ara de Can Dinero.
Dedicar la vida a un objecte és, en part, l'essència dels comerciants. L'objecte que ens du a un familiar, a un propòsit, a un sentit. Per a uns, els productes d'alimentació. o els instruments musicals, o les joies, centenars i centenars d'objectes que amaguen històries de mans artesanes, ànimes humanes i empresaris dedicats a un ofici durant tota una vida llarga, plena d'anècdotes, moments màgics i inoblidables. Objectes com la roba, aquella que sempre duim, a casa, al carrer, a la mà, on sigui. La nuesa és sempre posterior a la roba, i la roba en realitat ens defineix, ens identifica, des del més presumit al més descurat. Sí, som com un aparador errant, encara que no ho vulguem admetre. Però això no lleva que després de les capes de roba s'amagui una ànima càndida, humil o senzilla. La roba ens dona seguretat en el caminar, ens reafirma moltes vegades la nostra personalitat i ens permet, en definitiva, ser per a nosaltres mateixos. I això, sens dubte, ho coneixen molt bé a la botiga de roba femenina Can Dinero, a Aleó. La família Pellicer va obrir Can Dinero a l'any 1945, any crucial al final de la Segona Guerra Mundial, moment en què es va produir diversos fets històrics importants. La capitulació d'Alemanya el 8 de maig va marcar la fi de la guerra a Europa, mentre que els bombardejos atòmics d'Hiroshima i Nagasaki d'agost van impulsar la rendició del Japó. El 2 de setembre, amb la signatura dels documents de rendició a bord de l'USS Missouri, es va declarar oficialment la fi de la guerra. Sense guerres mundials presents, la vida de Can Dinero continua augmentant i creixent sense parar, i en l'actualitat és la tercera generació de la família qui regenta aquesta botiga de roba de dona ubicada a la plaça del poble. El negoci es va posar en marxa per Maria Mascaró amb l'ajuda del seu marit, Rafael Pellicer. Mascaró, dona emprenedora, tenia oberta la merceria els dissabtes i els diumenges perquè la gent de la pagesia hi pogués anar a comprar els caps de setmana. L'empenta per la cosmètica li va permetre dedicar-se durant llargs anys a la seva passió i ampliar el negoci de formes memorables i arriscades. Més tard, a la merceria, també hi venien sabates, entre altres productes. L'actual propietària, Maria Montserrat Pellicer, neta de la fundadora, es va incorporar als anys 80 al negoci per ajudar la seva mare. Des dels 20 anys ha estat al capdavant de la botiga, que ha adaptat als nous temps, però sempre amb l'esperit emprenedor de tenir un producte de qualitat i d'última moda per donar els millors consells a tota la clientela, com feia la seva padrina Maria.
Maria Montserrat Pellicer, com hem escoltat en el retrat, és qui du endavant Can Dinero des que era ben joveneta. Gaudeix de tocar el producte i del tracte amb la clientela i, de fet, se li nota cada paraula que expressa en relació amb el negoci familiar. Per començar, ens parla de l'origen de Can Dinero, de l'evolució i dels successius relleus generacionals.
La botiga la va obrir la meva abuela. Diguéssim, la va obrir a l'abril de 1945, i ella era Ana Maria Mascaró, una persona molt dinàmica, una persona molt emprenedora en tots els sentits. Ella ja havia tingut els dos fills seus, que era el meu pare, en Rafael, i la tia Inés, i una germana, i la va obrir el 45. Supos que havia viscut uns anys un poc de penúries en tot el que de les guerres i tot això que li va tocar viure, i ella era una dona que li agradava sempre estar molt el dia de tot, i va fer un préstam en seu moment i va obrir aquesta botiga. La botiga, pues, com sabeu o us dic, clar, està molt ben ubicada perquè està a la plaça de l'O, bé, la plaça, bueno, plaça Constitució o la plaça, no, tu li deien la plaça, no? Pues va ser una dona que va apostar molt per tot. Vull dir, era, en aquell moment era una merceria, hi havia sabateria, hi havia roba. Ella tenia obert moltes hores, perquè, clar, ella també els diumenges sempre deia que era un dels dies més importants per ella, perquè hi havia tota la gent del camp que baixaven, perquè anaven a missa o perquè en aquell moment els diumenges era un, el dia que la gent baixava al poble, diguéssim, i la gent aprofitava per comprar. I ella sempre deia, sobretot també tenia sabates de fiets. I clar, i allò li feia que, bueno, per ella fos un dels dies més importants que tingués, saps? Vull dir que va ser una persona que es va dedicar molt a el poble. Aprofitava tots els dies millors, per les ventes, per tot, vull dir. En principi, te diré una anècdota perquè en l'ubicació que tenim i que ella tenia, que va ser ella que la va començar, la tia Inés es va casar amb en Santiago Posquintana. I, clar, i les primeres sabates que el Conco va vendre a l'estranger va ser perquè hi ha uns senyors que passaven per la plaça, sa abuela es detenia exposades, diguéssim, a l'escaparate. I això, vull dir, va ser una de les coses que en aquell moment també va ser molt important, perquè ell ja li van fer un pedido molt gros d'aquelles sabates, i vull dir que els puestos sempre estan molt importants. Bueno, en principi, jo diria que per ella una de les coses més importants és això. Després, la situació de sa vida i de tot mos ha fet fer que, bueno, els anys aquells, nosaltres has de pensar que sa botiga és baix, però sa casa dels abuelos era dalt. I clar, l'empresa, tots passaven per Nadal, passaven per aquí, vull dir que eren una família, els dos cosins i nosaltres, que jo tenc tres germans, doncs sempre passaven per aquesta botiga. I aquesta botiga, bueno, era el gust de tots, perquè la veritat és que era una botiga que amb els anys, bueno, l'abuela va fer anys, després s'hi va posar sa mamà. Sa mamà, sincerament, no li agradava massa, però com sa tia Inés tampoc ja va anar, es va casar amb el Conco i no va quedar a sa botiga, pues ella va dir, els papàs van fer sacrifici per dir, mira, si tu t'agrada, pues potser és futur teu, però en principi tots hem de fer un esforç. L'esforç era que sa mamà feia el matí, jo sortia de l'escola i venia al migdia, i els de capvespres, també molt de capvespres, me tocava ser sa botiga. Vull dir que jo vaig començar així. La generació va anar d'aquesta manera, saps? Una mica. Vull dir, va anar de sa mamà a sa abuela, de sa abuela a sa mamà, i després, bueno, jo te diria que la veritat és que ella va aguantar molt perquè, bueno, jo era molt joveneta i molt petita, per dir-ho clar. Jo vaig néixer als 60, vull dir que has de pensar que jo ara 12 anys, te diria, 13, jo ja era dins la botiga, vull dir, jo ja ajudava sa mamà en aquests moments, cosa que ara és impensable, però en aquells moments era xinès perquè jo tenc tres germans i som més petits i ella ja feia l'esforç de venir per això. I jo, com supos que ja m'agradava, pues, ajudava sa abuela, perquè clar, un moment aquell que tenia merceria, clar, et diré que es venia moltes coses a granell, es venien les colònies a granell, es venia, jo què sé, totes aquestes coses petites, i jo ja ajudava sa abuela en totes aquestes coses. Vull dir que són records que tenim tots de ser dins la botiga, perquè, clar, és que primera perquè hi passaven, i segona perquè ara ajudem això, vinga, ara venia qualcú amb el botil de colònia i l'omplien la colònia o d'home o de dona a granel. Totes aquestes coses, doncs sí que m'ho recordem tots perquè era així, no? Vull dir que aquestes coses sí que eren d'aquesta manera.
Can Dinero és allò que és avui gràcies a la feina i el compromís de tres generacions d'una mateixa família.
Jo, de sa abuela, diguéssim, estar al dia, perquè era una persona que li agradava molt llegir, estar al dia de tot, de lo que era moda, te diré, perquè era una persona que li agradava molt d'estar al dia de tot, de saber el que es dua, el que no es dua. Clar, amb els anys també passa que ella era merceria, sa mamà també era merceria i també era roba i sabateria. I clar, també tenies molta cosa. I clar, i tot a fer ajudar en tu el que jo en aquells moments ja ve el que jo més m'agradava, que m'entens? Però ajudava a sa mamà quan venia un representant, pensé, clar, a comprar, jo ja l'ajudava a ella. A sa abuela, pues, bueno, amb això no me'n record, perquè sincerament d'això no me'n record tant, però me'n record molt d'això d'ajudar-la a fer escaparate, ja, bueno, aquestes coses que ja m'ha de, bueno, posa el que vulguis, o això sí que me'n record, vull dir que me'n record molt d'aquestes coses, perquè supos que bueno, ja era dins aquest món, ja dic que no he fet res més que aquestes coses.
Bé, clar, seguien la tradició familiar, sí, evidentment, sí, clar que sí.
Clar, perquè després, bueno, anava a escola, després el papà el que tenia molt clar, tant com van evolucionar, diguéssim, que la va agafar més sa mamà, perquè un moment donat sa abuela es va posar malalta, pues era que jo no podia perdre escola i va voler que també jo me formés, que anés a l'institut. I tot això era base de sacrifici molt. Jo, perquè, bueno, els matins feia a la botiga, els feia anys 16, anava amunt a fer bup els vespres i els matins ja quedava a la botiga. Vull dir, jo dels papàs vaig aprendre molt, perquè els papàs, bueno, la veritat és que el papà és una persona molt, era molt de sordre, descontrol, de la responsabilitat, de tot això vaig aprendre molt. De sa mamà, molta paciència. Sempre m'ha de molta paciència. I la veritat és que, bueno, pel que sigui, ho he sabut dur, o amb aquests anys ho he sabut dur dalt, que diuen, no? Clar. Tant una cosa, tant l'ordre, com crec que tot la responsabilitat, és tenir molta paciència, que és molt important, perquè, bueno, tu saps que avui en dia uns negocis així tan petits i un poble, bueno, no és fàcil.
Na Maria ens descriu en detall la seva feina i també els productes i la clientela que té Can Dinero a l'actualitat.
Això no està tan clar, la veritat és que això no està tan clar. Jo, sí, jo en tot això, després, bueno, jo vaig formar després... diguéssim, el que és més la meva manera de dur, jo me vaig dedicar més en aquest moment a la roba, eh? Jo la roba sempre m'havia agradat molt i a més vaig anar canviant perquè bueno, ja es van posar súper, ja es van posar moltes coses, que en aquells moments, per exemple, de tot el que era temes de perfumeria i tot això, i abans dels ambats anys que jo ja vaig anar fent tot, a vegades, jo me'n record, a vegades, d'això me'n record molt, perquè són anècdotes que te queden. Nosaltres teníem una casa, o sa abuela tenia una casa que es veia Tocalón, que era de perfumeria, sobretot de cosmètica de senyora, que després també t'enxerraré. Que aquesta casa, per exemple, va arribar un moment que els súpers ho venia més barat que quasi el que mos costava a nosaltres. I jo sé que això, jo, és que m'acostava i me posava tota maleta i li deia representant, com pot ser que ara el súper sigui més barat que el que mos costa a nosaltres? Perquè com comptar, comprava més quantitat i tot això, són coses que te passen. Jo vaig anar ja deixant aquest tipus de cosa a la llarg, perquè jo llavors, bueno, me vaig casar, he tingut 3 fills, però a la llarg de tot això jo no he perdut, he tingut gent que m'ha ajudat sempre, sobretot quan vaig tenir els fills, però te diré que sempre he estat al pie del canyón. En aquells moments, la roba de fieta era molt important perquè sa mare havia de vestir sa lot bé, no? I, però va arribar un moment que això, pues, no va ser així. La roba de fiet va quedar a segon plano i va ser més important sa senyora, no? Mm-hmm. I, bueno, ella i jo, també amb els anys que sempre tenim marques bones que, per desgràcia, mos van anar acabant, com jo tenia una marca molt bona de fiec, que la puc dir que no hi ha cap mal, que es deia Xus, i era una marca que se venia a tot Menorca, pues, bueno, quan van acabar, després tot va ser més complicat, perquè les cases bones moltes van acabar, i quan vaig veure que tot canviava molt, pues, me vaig decidir per deixar-ho i dedicar-me a la roba de dona i de senyora. Gràcies a Déu, amb aquests anys, perquè dur molts anys, el que sí que puc dir és que supos que per tot, per el gènere que tinc, perquè jo veig, bueno, veig, no, jo tinc clar, jo he apostat per una roba de qualitat, una roba de qualitat, te diré, no alta, alta, mitja, però bueno, una roba de qualitat. Hi ha marques que són bones i la gent, avui en dia, tinc una clientela de tot Menorca que ve per cercar les prendes que tinc i les marques que tinc. Vull dir, això també ho tinc que dir, tinc gent de tot Menorca. I clar, i quan ve aquest temps, pues, a més, tenim tota la gent de fora que ve, que també me coneix de tota la vida, i jo crec que segueixen vinguent per tot, per la fidelitat que es havia donat, per el gènere que tinc, per el tracte que tinc, per... Jo crec que tot ajuda a ser... No ho sé, jo reconec que tens... que m'agrada, que som un poc especial amb això, amb atendre molta la gent, saber-la entendre, ser molt sincera, saber ajudar. Jo som així. I nosaltres, jo crec que a part de tenir el gènere que tenim i de tenir coses diferents, jo mira, jo te diré, jo tinc... Tota la gent que ve de fora, sobretot ara francesos, que fins ara no n'hi havia hagut tants com hi ha ara, no? Tota la gent només me diu, vai a botiga mona i vai a marques que tens, i botigues a Xina, d'una botiga que la meva té uns 25 metres quadrats, sí que tinc un bon... Tinc un sotano, que hi tinc molta cosa, que m'entens? Però el que tens a botiga, tinc unes 14 marques, eh?
Ostres.
Imagina, vull dir que té moltes marques i la veritat és que tothom me diu el mateix. Vaig a botiga, escaparates, que també m'hi dedic moltíssimes d'hores, perquè me sembla que és el reclam de tot, d'una botiga, s'ordre... Bueno, jo crec que tot fa. Ara, moltes hores també...
Clar.
També te tenc que ser molt sincer i faig moltíssimes d'hores dins la botiga, perquè crec que és la manera de dur-ho tot a terme. També hora de comprar, també tinc, quan anem a comprar, jo ara ja tinc l'ajuda de les meves filles, que quan anem a fer col·leccions pues, m'ajuden molt, perquè també és un tema que, clar, es vendre és molt de gust, però el difícil... és comprar, saber comprar bé, no passar-te de les compres, perquè si no et te queda ja és molt difícil després tornar-ho a vendre. Bueno, ho has de vendre en rebaixes i
clar,
ja no és el mateix. Vull dir, tot és un ordre de coses. No és una botiga per vendre prendes online, perquè... primera, que són unes prendes bones, que si després te l'han de tornar, te l'ataques o això, ja te fan valbé la prenda. Jo no hi he entrat en aquest tema, perquè no tinc una botiga així. A part, jo aquí, en ser un poble i petit, el problema que tinc és que tinc que tenir molt de modelos perquè no puc repetir, perquè si no es venguéssim a l'or, tothom aniria igual, que és el primer que te demanen, que això és un altre. I d'aquest vestit, com a que entens si és estampat? Clar, tot això te fa fer que t'has de moure més, has de tenir més gènere, més models i tot això. Clar, tot això que vol dir? La gent jove de tot això, sincerament, és molt trist, però... es dies molt còmode de casa, fes pedidos de casa seva, i amb aquest tema jo ho veig complicat, sincerament, ho veig complicat.
Què va suposar per a Can Dinero haver rebut el distintiu emblemàtic?
Jo, la veritat és que vaig estar molt contenta, jo crec que és una satisfacció a nivell familiar, com ets a botiga, però pensant més en set generacions anteriors a el que va crear sa abuela en el seu moment, que devia ser molt difícil en aquell moment, que bueno, xerrant de 80 anys, en sa mamà, que no li agradava sa botiga i que l'aguantava per jo, però això només pensar que sa satisfacció de donar-te un bueno, això pues, per jo va ser molt important, la veritat. Va ser un moment difícil perquè era el moment de Covid.
Ostres.
I va ser un dia un poc, bueno, anaven amb mascaretes i tot això, però bueno, per jo és un honor haver rebre aquesta distinció.
Al llarg de tants anys d'història, mil i una anècdotes han tingut lloc a Can Dinero. Na Maria ens en selecciona una.
Anècdota, en contaré una que era de sa abuela, perquè vegis tu allà 80 anys el que era ella. Ja 80 anys, ella quan va posar sa botiga, i ja t'he dit jo que tenia tot lo de cosmètica, pues, idò, ella dalt, a sa casa, una sala que tenia, pues, feia venir una esteticient, en aquells moments, que vingués a visitar a ses persones que s'apuntaven, supos, no sé si era de l'O, hi havia més gent, això no me'n record, però nosaltres ho recordem molt en sa família, perquè, clar, xerrant de posar 70 anys o 75, que ella sapigués fer tot això, es comprava un munt de productes que ho tenia damunt sa taula del menjador, diguéssim, i ses clientes, pues, esteticien l'idea, li feia tot el que li havia de fer, i li deia el que li havia de posar de cremes, i sa abuela després li venia ses cremes. No. Vull dir que nosaltres sempre deim, bueno, això avui en dia no en fem cas, perquè és el dia a dia, no? Però xerrant de 75 anys, pues crec que era una de les coses més, bueno, que jo crec que ja era prou important era pensar en aquestes coses.
I Letres Ràdio és història.
Hi ha persones que quan venen a un centre sanitari necessiten un suport especial. Amb el nou protocol Entem-me, escurçam el temps que han d'esperar i fa impossible que estiguin acompanyades en tot moment. Com sempre, els casos urgents van primer. Ens ajudes a ajudar? Necessiten el nostre suport. Més informació a ipsalut.es. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Arriba l'hora del comiat. Una vegada més hem constatat la màgia i el compromís que s'amaguen o s'evidencien quan es coneix de ben a prop un establiment comercial. Amb més raó, si són dos els locals comercials en els quals entram. Un gust, en aquest cas, haver pogut entrar a Casa Martí de Manacor i de Palma i a Can Dinero, de l'O, i haver conegut els somnis i els reptes de qui en regeixen els destins a dia d'avui. I això és clar sense oblidar les anècdotes, que molt sovint són allisonadores a banda de gracioses. Gràcies per fer-nos en partícips i gràcies a vosaltres, els oients, per acompanyar-nos en aquesta travessia radiofònica una setmana més. Podeu escoltar-nos aquesta edició i totes les anteriors del programa en el servei a la carta de la pàgina web d'IB3. Ja sabeu, d'altra banda, que som a les portes de Sant Joan i nosaltres en tenim dos en el nostre emblemàtic equip. En Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició, i en Joan Trias, a l'assessoria musical. Molt d'anys, per tant, Joans i Joanes, i especialment en Maura i en Trias, a qui agraïm també el seu bon fer professional. I gràcies també a la feina, a les tasques de les vies del so de Lluís Forteza, que ell sí, justament avui, fa la seva onomàstica Sant Lluís. Molt d'any, Lluís, i també a Poloni Huguet, a la qual ja felicitam a l'avançada, que ara mateix desconeixem quina és la data. I igualment, en tot cas, a les diferents professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'antic IDI, la nostra gratitud. Vos deixam amb bona música. En aquest cas, escoltam Vestideta, de Marta Elka.
Hey! entraves i sorties ben vestida, tenes carrer, tota pintada i guapa, obries la porta i pareixia un dia fester. Per primera vegada no sé...
Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Vestideta, vestideta, amb faldetes i calçonets. Vestideta, vestideta, amb faldetes i calçonets. Ja no hi havia cap dia que oblidassis ni el més mínim detall. Un coll a unes arracades o un anell sense importar el metall. Cada dia una festa, cada dia un capell diferent. I allà en fora els problemes anaven perdent. Vestideta, vestideta, amb faldetes i calçonets. 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 He vist com somiaves quan ballaves sense poder-te aturar. Tot un món que mudava i t'agradava, això és vida i respirar. Una passada i volta, un peu ressec i torna a començar. Cansat de barriar i ja no puc deixar d'enrevoltar. Vestideta, vestideta, amb faldetes i calçonets. Vestideta, vestideta, amb faldetes i calçonets.